Divendres és 21 de novembre de 2025 i arrenquem aquí aquesta nova prèvia esportiva del cap de setmana. Alguns punts, alguns focus d'interès de cara ja amb aquest... el que es preveu un cap de setmana fred en quant a ambient. La Unió Esportiva Sitges que té ganes d'intentar revertir la seva situació, una situació que l'ha dut a perdre els tres últims partits. Demà té un rival perillós, el Municipal d'Aiguadols, perquè s'enfrontarà a la Rapitenca. La Rapitenca que va baixar la temporada passada de Lliga Elite, que ara és un bon equip, sobretot a nivell defensiu, perquè no en va, és l'equip que menys encaixa de moment. I, per tant, rival complicat demà per als homes d'Àlex Villa al Municipal d'Aiguadols a partir de 6:15 de la tarda. Teòricament, menys complicat ho haurà de tenir el filial perquè juga a 6:00 de la tarda al camp de l'Hostalets de Pierola, al camp del Cué. Diem això de teòricament perquè, òbviament, el filial té més possibilitats d'obtenir un bon resultat contra el darrer classificat. Parlarem de futbol, d'aquí uns moments saludarem l'Isidre Gómez perquè ens expliqui allò més o menys destacat del cap de setmana futbolístic pel que fa als equips de la Blanca Subur. Parlarem de bàsquet, del partit que disputarà amb el bàsquet de Sitges a la pista del Prat B, també del nou desplaçament que haurà d'afrontar amb el Club Patí Subur Sitges a Reus, en aquest cas per jugar diumenge a la pista del Reus Ploms, que és el cué de la classificació, i també el difícil i complicat desplaçament que haurà d'afrontar el Rugby Club Sitges, que jugarà ni més ni menys que contra l'Andorra. Tot això i la resta de prèvia esportiva des d'ara i fins més o menys 11:45. Vinga, doncs anem per feina. Repassem ja amb els partits de la jornada en matèria de futbol base. A la preferent de juvenils, per exemple, la Blanca, que s'enfronta amb aquest cap de setmana en partit de la desena jornada, el Cambrils Unió, rival que ocupa ara mateix la desena posició a la classificació amb 12 punts, un més que la Blanca. Partit que estrena dia i hora al Nou Pinsbens, ja que es disputarà diumenge a partir de 12:20 del migdia. Aquests i altres partits de la jornada els comentem com cada setmana amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Partit per diumenge, en comptes de dissabte.
Sí, suposo que deu ser per temes d'entrenadors, de jugadors, a vegades, pues, bueno, han de fer una mica de Tetris perquè tot quadri.
Perquè tot encaixi.
Ja no pregunto, perquè a vegades veig uns horaris allò 11:05.
Sí, bueno. En aquest cas, 12:20 del migdia de diumenge, aquest Blanca Cambrils Unió, partit, si mirem els números, Isidre, igualat.
És d'aquells que sí o sí has de guanyar.
Ja.
Perquè així tens un d'aquests rivals directes que almenys ja li portes una lleugera avantatge. O sigui que demà un partit d'aquests, no direm fonamental, però d'aquests importants de treure els tres punts, i així ja avances amb aquest equip i a sobre ja li treus un petit avantatge amb el gol a baraix en cas del final tenir alguna importància el gol a baraix.
Ja dèiem dilluns una miqueta que els últims resultats, sobretot el de la setmana passada, han dut a la Blanca a dia d'avui, doncs, potser a tenir un ull gairebé mirant la cua de la classificació. Vull dir que no es pot despistar en aquest sentit.
No, totalment.
Què hi posem més?
Doncs mira, continuarem amb els preferents aquesta setmana. L'infantil S13 ens jugarà dissabte a 4:15 a Pinsbens contra el Castelldefels, que és el 8è classificat, nosaltres el 14è. Aviam si tenim... El Castelldefels porta 3 partits seguits perdent, o sigui, tenim una oportunitat amb un equip que està potser amb hores baixes. A l'S12A jugarà també dissabte a 11:30 a Pinsbens contra el Prat, també el 4è classificat, i també com a l'interior porta 2 partits perdent, o sigui que també podem potser buscar per aquí treure algun puntet. I a l'S11A aquest ho tindrà més difícil perquè juga al camp del 5è, que és l'escola de futbol Gavà, diumenge a 14:15, però bueno, aquí estem per tenir esperança. Continuarem seguint amb el juvenil C, que el tenim líder fort, jugarà contra la Fundació Vilanova i la Geltrú el diumenge a 10:00 del matí al Municipal Alumnes Obrers. I ja que tenim aquí que juguem contra la Fundació Vilanova, he buscat i també tenim 3 enfrontaments més, en aquest cas de Benjamins contra el Vilanova. L'SD on jugarà dissabte a 12:00 del migdia als alumnes obrers. A l'S9 jugarà diumenge a les 12 també als alumnes obrers. I a l'S9 diumenge també a les 9 a Pinsbens, o sigui, tots contra la Fundació Vilanova i la Geltrú. I per últim, seguirem el femení, que aquest dissabte a les 2:10 juga contra el Base Vilanova 2015, el 13è classificat, nosaltres el 11è, potser aconseguim els primers 3 punts i la primera victòria amb aquest equip.
Home, doncs seria per celebrar-ho, sens dubte. Demà, doncs, aquest partit de la segona divisió infantil femení, el Nou Pinsbens, a les 2:10, aquest Blanca Vilanova. I amb això crec, Isidre, que acabem.
Això acabem. Doncs, i demà els petitets, aviam si venen, perquè com que anuncia molt de fred,
sí.
I moltes vegades pobret, ens trobem allà,
sí.
Que estarem potser en quadro
en família. Bé.
Ja ho veurem.
Ja vindran temps millors.
Exacte.
Isidre, gràcies. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ara mateix a les 11:04 del matí, a la Primera Catalana, com dèiem, la Unió Esportiva Sitges s'afronta al partit contra la Rapitenca amb aquella necessitat d'intentar, com a mínim, intentar revertir una situació que l'ha dut a perdre els 3 últims partits. Algunes dades que cal tenir en compte del rival de demà, Aiguadols, aquesta Rapitenca que ocupa el 8è lloc de la classificació, ha sumat 12 punts, i ens fixem en els números fora de casa. Com a visitant, ha aconseguit puntuar en 3 dels 4 partits que ha disputat fins aleshores, amb una victòria i 2 empats. Parlem, això sí, del millor equip en defensa, amb només 6 gols encaixats, i la temporada passada va jugar a la Lliga Elite, acabant quart per la cua i, per tant, descendint a Primera Catalana. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Peter. Aquesta és la carta de presentació del rival de demà.
Sí, eh? A més, una Rapitenca que és ara per ara un dels reis de l'empat, perquè ha empatat molts partits. Mm-hmm. I la prova de temps que a Can Contrari ha empatat 2 partits,
sí, sí.
I ha guanyat un. Sí que té una derrota, però, home, de 4 partits...
3 s'ha aconseguit puntuar, per tant, sí, són bons números.
Són bons números, i sobre és un dels equips menys golejat, doncs clar, això ho diu tot a favor d'un equip que vindrà aquí, doncs, a fer la seva feina.
Sí que cal tenir en compte, òbviament, les característiques del rival de demà, però, Toni, el Sitges s'hauria de preocupar una miqueta també de si mateix, d'intentar, com dèiem, revertir aquesta situació que t'ha dut a perdre 3 partits. Insistim en el fet del que també insistia l'entrenador, no? El fet que molts cops mires la classificació i veus l'equip més avall del que pertocaria possiblement, i no és una qüestió futbolística o de sistema o de... no sé...
Sí, jo penso que és una qüestió, perquè defensivament no, l'equip està bé, sí que encaixa gols, però jo crec que el problema és ofensiu, el problema és de gols. El Sitges el fa gol, perquè si te fixes els partits que han guanyat, sempre han guanyat per 2-1.
Uh-huh.
Són 2 gols els que han marcat el Sitges, no, d'aquí no passa. En canvi, l'altre dia, doncs, rep un i es veu incapaç d'empatar el partit, i ja no de guanyar-lo, sinó d'empatar el partit quan tu estàs jugant tota la segona part en terreny d'ells i generant un munt d'ocasions. Per mi la falta de gol és potser el problema que té ara per ara el Sitges, perquè defensivament l'equip està bé, al mig del camp jo penso que està força bé, que defen molt bé, que treballa molt bé per l'equip, però per mi el problema és el gol, que el Sitges el màxim que ha marcat ha sigut 2 gols, i quan i perd per 2 gols.
Vull dir que potser el partit de l'altre dia, volia dir-te, Toni, que potser el partit de l'altre dia contra el Terlenca és una miqueta excepcional, no? Perquè clar, el Sitges, tu ho vas comentar, va tenir infinitat d'ocasions, sí que el porter del Terlenca va tenir el seu millor dia i va evitar que el Sitges com a mínim sortís d'allà amb algun punt.
Sí, sí, totalment d'acord.
Dic excepcional,
no?
Perquè no sempre el porter de l'equip rival et farà el que et va fer el porter del Terlenca.
Clar, és que te veus, vull dir, te veus en la necessitat de marcar un gol i no és capaç de marcar un gol quan tu tens 8 o 9 ocasions
ja
claríssimes de gol, no?
És a dir, amb 8 o 9, una com a mínim has de fer.
Una té d'entrar. Sí, sí, sí. L'assignatura pendent, aquesta és el gol. Jo penso que si el Sitges, doncs, troba més el gol, guanyarà molt més partits, perquè, doncs, els partits que ha perdut han sigut per la mínima, i han sigut Partits en el que aquí al municipi d'Aiguador van veure amb l'escó, repes el segon gol i tu ja no és capaç de reaccionar. Reacciones però no amb gol. Uh-huh. I el gol és el que decideix els punts. I això és el que està faltant al Sitges per mi.
En qualsevol cas, Toni, una situació, no diré que delicada, però amb aquell punt de saber que si tornes a ensopegar, ostres, ja serien 4 jornades consecutives sense guanyar, nervis...
Un ensopegament faria mal, uh-huh. Faria molt de mal, perquè a veure, ja són 3 ensopegades, són 3 derrotes, una derrota més faria molt de mal. El Sitges li val ara per ara els 3 punts per agafar tranquil·litat i que l'equip estigui tranquil, i si un equip juga tranquil, doncs ja no té aquella necessitat...
Sí, ja no jugues amb aquell punt d'ansietat.
D'ansietat d'anar per tot, correcte. És el que falta, una victòria. Seria molt bo que el Sitges guanyés, per la mínima, el resultat que sigui, espero que guanyés els 3 punts.
Els 3 punts molt necessaris demà en aquest partit contra la Rapitenca, partit de 6:15. Destacar també d'aquesta jornada que el Cubelles jugarà a casa, ho farà demà a partir de les 5 contra el Joventut, 25 de setembre. Onze i nou, ens fixem en la tercera catalana. Sembla que el de demà pot ser un desplaçament propici per a un Sitges B que ara mateix té aquella assignatura pendent fora de casa, on només ha pogut sumar un dels 12 punts possibles. Demà a les 6 se toca visitar el camp d'un hostalers de Pierola, que és Cuei, que només ha pogut guanyar un dels 9 partits jugats fins a dia d'avui, Toni. Per tant, són números, ho diem sempre.
Sí, són números, però jo me recordo de que fa 2 setmanes, quan el Sitges anava a jugar a Olivella, l'Olivella havia guanyat un partit. I un pensava de que allà el Sitges seria capaç de sumar. El Sitges el que li està faltant... El Sitges és dintre d'un estudi. Aquí, doncs, ho guanya tot, sí, sí. I és un equip totalment diferent.
5 partits que ha jugat, 5 victòries.
I remuntant, fins i tot, el partit del Castelldefels.
Sí, senyor.
Doncs, i en canvi vas a camp contrari i potser li falta aquella experiència que té la joventut. Quan un equip és molt jove, doncs li falta aquella està experimentat al terreny de joc, no? I és potser el que falta. Ara té la gran oportunitat de sumar els 3 punts, perquè el punt que l'ha aconseguit en un camp complicat.
Sí, sí.
I doncs ara vas a camps on realment tu tens que per teoria tens que sumar. I si pot ser els 3 punts, millor. A veure què li passa, què fa demà als Sitges, però és un equip que a casa està molt
fiable 100%, bé, sí, sí.
Totalment, i en canvi, al contrari, li està faltant aquella experiència.
Aquell puntet de saber gestionar segons quines situacions, en moments complicats del partit, sobretot. Una jornada, Toni, que ens porta també altres partits interessants, com per exemple el que disputaran l'Olivella i el Cubelles B, el Ribes, que rep a casa seva el Sant Esteve Sarrovires, la Penya Jove, que s'enfrontarà al Riu de Villes, o també tenim aquest Molanta Canyelles.
Sí, sí, sí. Home, un Canyelles que està en bon moment, però un Molanta que a casa és diferent, perquè sí. Clar, jugar en gespa natural i això, clar, per l'equip rival
canvia.
És un canvi important, no?
Teòricament el Ribes a casa no ha de fallar
el
contra
el
Sant Esteve.
No té que fallar perquè allà té el Vegas. El Vegas segur que anirà per els 3 punts. Si el Ribes vol seguir dalt, té que sumar els 3 punts, i és el Sant Esteve. Un Sant Esteve que al seu camp és un equip complicat, però que al contrari, doncs, perd una mica, no? I la Penya Jova, doncs, rep el Rodivilla. El Rodivilla encara no ha guanyat cap partit a camp contrari, doncs ho té que aprofitar la Penya Jova per sumar els 3 punts.
I molt interessant, Toni, aquest Olivella Cubelles bé.
És molt interessant, primer, perquè el Cubelles està en un moment ofensiu impressionant. És un equip que rep gols, però marca molts gols, i en canvi l'Olivella no passa per el millor moment. L'Olivella ha guanyat 2 partits, un dels que va guanyar va ser el Sitges.
Trajectòria irregular, no és capaç de marcar-li 4 al Sitges, però la setmana següent encaixant-se en 4.
Clar. És això. És un equip veterà, és un equip experimentat, però que potser...
Diem que és un Olivella diferent quan juga a casa i quan ho fa fora.
Sí, però molt diferent. Molt
de dues
diferent.
Cares.
És un Olivella de 2 cares, correcte.
Molt
correcte.
Bé, doncs. El Sitges Beca, repetim, jugarà demà a partir de les 6 de la tarda al camp de l'Hostalets, al camp del Cué. Vinga, deixem el futbol, anem al bàsquet. Demà dissabte, partit de la 8a jornada amb la Copa Catalunya i el bàsquet Sitges, que visita una de les pistes, vaja, més complicades, com és la del Prat B. Tot i que el darrer precedent, el de la temporada passada, el bàsquet Sitges va ser capaç d'endur-se la victòria per 58-64. Retrobament amb vells coneguts a les files del Prat, com l'incombustible Jordi Boronat, qui als seus 40 anys segueix sent un dels pals de paller de l'equip. Jordi Boronat, que ens va confessar ara fa just un any que la intenció era retirar-se la temporada passada. No sabem si el fet de continuar aquesta temporada té a veure amb allò que el Prat B es va quedar una mica a les portes de poder pujar amb la Supercopa. En qualsevol cas, partit interessant i exigent a l'hora demà a partir de les 8 del vespre amb el pavelló Joan Busquets del Prat. Parlem també del sènior femení, que en aquest cap de setmana intentarà allargar una miqueta més el seu bon moment amb una nova victòria en el partit que l'enfrontarà demà a partir de 5:45 de la tarda aquí a Pinsbens contra el Vila Torrada. Bon moment de l'equip, però com el cas del sènior masculí, castigat enguany per les lesions de llarga durada. Ha estat el cas, per exemple, de la Berta Arribe, que ara fa molt poquet va haver de ser operada d'una greu lesió. Amb la Berta hi hem pogut xerrar una estoneta. Porta ja uns dies a casa després de ser intervinguda i ara ja inicia tot just el procés de recuperació.
Bueno, bé, cada dia una mica millor, la veritat. M'agafo una mica els petits progressos que vaig aconseguint per animar-me i això.
Expliquem què tens, com t'ho vas fer... I què ha suposat tot això? Vull dir, la Berta, en recordem, no oblidem, ha hagut de passar pel quiròfan, l'han hagut d'operar. Crec que tu vas fer, si no em falla la memòria, Berta, mitjans del mes passat, no? Va ser, més o menys?
Sí, m'ho vaig fer el 12 d'octubre.
Vaja.
Sí.
No, la data la recordes perfectament. Molt bé, molt bé.
La tinc gravada, sí.
Molt bé.
El partit contra Molins de Rei.
Val.
I res, que de fet va ser molt mala sort perquè quedava un minut de partit només.
Uf.
I bueno, jo ja patia una lesió al genoll de naixement on la ròtula se m'havia sortit i se m'havia luxat diversos cops ja abans. El que passa que mai m'havia suposat cap lesió greu com a tal. El que passa és que aquest cop, bueno, al final havia d'arribar, jo crec, després de tanta luxació... I se'm va sortir el genoll, vaig caure al terra i bueno, el genoll va suposar que m'he trencat el lligament creuat anterior, el menisc intern, el lligament lateral intern i després també, mentre m'estaven operant, em van haver de reforçar i... Bueno, sí, reforçar i escurçar una mica el lligament patelofemoral medial.
Jolines.
Per evitar que el genoll se'm continua sortint i patir un altre cop aquesta lesió.
Uf, Déu-n'hi-do, Berta.
Sí, el que és un complet.
Ostres, Déu-n'hi-do. Recordes com va ser la jugada?
Sí, perquè era una situació de contraatac i, bueno, tenia la defensa al davant, vaig intentar fer l'Eurostep i sense voler em van donar un cop al genoll. Ja recordo la sensació que s'ha sortit el genoll. Però ja et dic, jo poca importància li vaig donar al genoll en aquell moment, perquè clar, jo vaig caure malament i em vaig trencar el braç, també.
A sobre això?
Sí.
Mare de Déu.
Sí. Llavors, bueno, em vaig trencar i desplaçar el radi, trencar el cúbit i trencar aquests microssos que hi ha al canell, o sigui, tenia el canell destrossat i ja et dic, jo ni me'n recordo del dolor de la cama perquè va anar tot el braç directament en aquell moment.
Mira, ara que parles del dolor, l'altre dia vam poder parlar amb el Bustos i ell ens deia que quan li va passar, ell va sentir molta dolor. En el teu cas, vas tenir la sensació aquesta de quin mal?
Vaig tenir-la però al canell.
Val.
O sigui... Jo crec que al final, bueno, no ho sé perquè cada persona és un món, però a mi em va fer molt més mal el trencar-me un os que els lligaments. Llavors, jo notava la meva cama molt inestable i, de fet, quan la vaig intentar pujar, se'm va tornar a sortir la ròtula perquè al final doncs, hi havia diversos lligaments trencats i allò no aguantava.
Clar, clar, clar.
Però, clar, jo tenia el canell desplaçat completament, deformat, que me'l van haver de ficar a puesto i tot. Llavors jo li vaig donar molta més importància de primeres al dolor del canell.
Clar, quan et passa això, Berta, suposo que pel cap ja penses, hosti, m'he fet mal de debò i això vol dir que la cosa és greu.
Sí, i tant, perquè jo ja havia tingut algun susto d'aquests amb el genoll i sempre tinc les meves companyes que em venen en seguida perquè al final doncs, ja saben el que tinc. Tranquil·la, tranquil·la, el genoll està al lloc, el genoll està al lloc. I aquest cop va ser, no, no, el canell també. I ja només tenies que mirar-lo per saber que alguna cosa anava malament.
Total, que vaja, sí o sí et van haver d'operar. Ara ja ens deies fa uns moments que a poc vas trobant millor, però suposo que aquests primers dies, aquestes primeres setmanes, Berta, són complicades, oi?
Sí, la veritat és que sí. Els dies a l'hospital jo vaig estar 4 nits ingressada i se'm va fer un món perquè tenia molts dolors.
Ja.
I això, i aquí a casa, doncs al final doncs, també va sentint molèsties, a lo millor proves un moviment nou i de cop veus les estrelles i no t'esperes. Però bueno, és poc a poc i molta paciència.
Sí, sí, ara suposo que és repòs allò absolut, moure't el menys possible fins que entris ja en una segona fase, que és la de la recuperació, no? Quin és el timing?
Sí, mira, de fet, és el que t'anava a dir, la segona fase la començo avui, perquè avui començo ja en el fisio.
Molt bé.
En el meu cas, jo vaig haver de portar una cèl·lula immobilitzadora regulada, o sigui, tu li canvies unes peces i et controla el grau de flexió. Jo això ho vaig haver de portar abans de la cirurgia, perquè, com ja t'he explicat abans, no, la ròtula no aguantava lloc. I ara, un cop després de l'operació, me la van ficar i la tenia fixada a 0 graus, a la cama totalment recta. I el dimarts vaig anar a veure el metge, em va treure els punts ja, i me la va fixar a 35 graus de flexió.
D'acord.
Llavors, avui començo exercicio i a poc a poc ja he d'anar flexionant.
D'anar adquirint mobilitat com cal. Sí. Bueno, Berta, això seran molts mesos, no?
Sí, sí.
Seran uns quants mesos, és a dir que fins la temporada que ve ens oblidem del bàsquet, però vaja, recolzant l'equip com bonament es pugui, no?
I tant. Jo, ara mateix estic una mica limitada, però a la que em pugui moure, no em penso saltar ni un entrenament ni un partit, la veritat els partits sí que vaig anant, i recolzant molt a l'equip perquè aquest any estem fent molt bona temporada.
Mira, això t'ho volia comentar, precisament aquesta lesió que arriba en el pitjor moment. Vaja, les lesions mai arriben en bon moment, però aquesta temporada, Berta, especialment, l'equip està molt bé, porteu aquestes 6 victòries consecutives, esteu en aquesta part alta de la classificació, vaja, que estàveu en un bon moment, esteu, vaja, de fet, encara.
Sí, la veritat és que sí, vam començar i les meves companyes estan fent un temporadón. Lluitant cada partit, perquè cada partit al final és treballat, però estem traient molt bons resultats.
També amb nou entrenador, no? Fa poquet també vam poder parlar amb ell, amb el Dani, i una miqueta, vaja, adaptant-nos tots plegats, no? Ell a vosaltres, vosaltres a ell.
I tant, estem molt contentes, de veritat.
Molt bé. Algun objectiu de cara a la temporada, així com a equip, Berta?
Doncs mira, justament parlàvem d'això l'altre dia, després de la victòria contra el Vilanova, i ara ens venen 2-3 partits complicadets, així que, l'objectiu és intentar aguantar-los, treure la victòria, que la veiem bastant possible, la veritat, estem amb molt bones sensacions, i, sincerament, per part meva, està a la part alta i lluita perquè t'ascens. De moment ho veig molt així,
molt bé,
possible.
Molt bé. Et tocarà veure com es diu els toros des de la barrera?
Sí, però jo sempre animant el meu equip amb el màxim que pugui, la veritat.
Oh, i tant que sí. Doncs Berta, vinga, va, no et molestem més. Gràcies per haver-nos atès. Que tinguis una fantàstica recuperació. Que vagi tot molt bé i des d'aquí la ràdio t'enviem molts ànims.
Moltes gràcies.
Bé, doncs, la Berta Ribé, com la seva companya també, la Marina, lesionada de certa gravetat. La temporada passada va ser l'Enda Camproví, que entra ja en la seva, diguem-ho així, recta final de la recuperació. Per tant, autèntica mala sort la que ha tingut el sènior femení també en aquest tram inicial del campionat. Deixem el bàsquet, parlem d'hoquei patins. Es juguen aquest cap de setmana la novena jornada de Lliga en partit del grup A de la segona catalana, el Club Patí Subur Sitges, que viatja de nou a Reus per enfrontar-se en aquesta ocasió amb un Reus Ploms que és cué, però que ve precisament de guanyar amb el seu primer partit a Sant Celoni, partit que jugarà diumenge a 2:15 del migdia amb el pavelló Joan Sirolla de Reus. Parlem també de rugby, perquè a la divisió d'Honor B el Rugby Club Sitges es juga demà per la tarda a Andorra. És el penúltim partit de la primera volta i els sitgetans són conscients que el rival de demà és un dels més potents de la categoria. N'hem pogut parlar amb un dels capitans de l'equip, Xavi Guerrero. Creu que, malgrat la situació de l'equip aquesta temporada a la cua de la classificació, doncs és la que és, al vestidor s'hi respira un ambient positiu i amb la convicció que existeix un marge ample de millora.
Bueno, l'equip és un equip que està molt unit, la veritat, que hi ha una barreja de jugadors molt joves i uns altres estan experimentats, però és un ambient que creiem en la proposta dels entrenadors i creiem nosaltres mateixos. És veritat que hem tingut 5 derrotes consecutives, però les sensacions que tenim al d'acabar els partits és que podíem haver fet molt més del resultat que hem obtingut. I ens veiem confiats de poder tirar aquesta situació endavant.
Sovint parlant amb el cos tècnic, amb el Diego, amb el Paco, el missatge és totalment positiu, malgrat aquestes 5 derrotes. És a dir, no mirem la derrota en si, sinó com l'equip està evolucionant, està experimentant i està aprenent, que és important això.
Exacte, o sigui, és veritat que hem tingut 5 derrotes, però com t'he dit, el joc que proposem ens veiem capaços de fer-ho, ens veiem còmodes i no notem tanta diferència, potser aquests dos últims partits sí, però amb altres equips no notem aquesta tanta diferència. Ens veiem capaços de poder treure els partits endavant. És veritat, com els altres equips són molt més experimentats en aquesta categoria, els errors que cometem, com un equip una mica més novell, es paguen, al final.
Clar, això al camp es nota, no? Vull dir, i els errors en aquesta categoria, Xavi, pesen i molt, no? Es va veure molt clar, sobretot el dia del cau, que amb un equip d'aquestes característiques qualsevol errada es penalitza, o l'altre dia, sense anar més lluny, amb Poblenou, no? Són equips que no et perdonen.
Exacte, o sigui, al final, el dissabte passat contra el Poblenou, vam començar fins i tot guanyant el partit, però, clar, vam cometre un par d'errades i ja es van ficar 3 assajos amunt sobre nostre. Llavors es veu molt que un petit error en aquesta categoria, això significa 7 punts en contra. No és com l'any passat, que estàvem a Divisió d'Honor Catalana, que un error pues, no significava tant. Ara sí, ara un petit error és un assaig en contra.
La sensació i el missatge també, sobretot de part dels entrenadors, és que estem aquí a Divisió d'Honor B un any abans del que potser hauria tocat, no?
Sí, al final de l'any passat ens vam proposar jugar a la fase d'ascens i els jugadors ens veiem motivats i amb ganes i vam decidir afrontar aquest repte a veure si sorgia. Vam guanyar i, com diuen els entrenadors, ens hem guanyat el 30 hasta aquesta categoria. Vam guanyar a la fase d'ascens. I és veritat que potser un any més de consolidació de l'equip hagués estat bé, però tots els jugadors estaven motivats per pujar i al final això és el que va tirar endavant.
Sí, clar, ara a toro passat és molt fàcil, però creu sincerament que no deixava de ser una aposta arriscada per part vostra?
Podia que un any més a la divisió d'Honor Catalana hagués servit perquè aquest equip tan jove que tenim hagués acabat dels jugadors que acabessin d'agafar la confiança necessària i poder que els resultats haguessin sigut millors, però com t'he dit, els jugadors, tant els que han pujat aquest any com els que ja estaven, van tindre les ganes de pujar a Divisió d'Honor B i hem tirat endavant. Al final és la nostra decisió i no ens veig arrepentits d'aquesta decisió, de veritat.
Diem allò que sou un molt bon equip de Divisió d'Honor Catalana, però a la que puges un esgraó, la cosa es complica i molt. Clar, estem parlant de la segona màxima divisió del rugby estatal, Xavi.
Sí, exacte. O sigui, al final nosaltres som jugadors, la mitjana dels jugadors crec que no supera els 23 anys.
Sí.
Al final som jugadors d'estudiants que nosaltres aquest dia a dia tenim d'anar a treballar a la universitat i tant fent-te contra ja equips bastant més consolidats que tenen jugadors semiprofessionals fins i tot pagats. I al final es nota la diferència tant físicament com a nivell de joc, i també es nota que ells tenen més disponibilitat per als altres equips, més disponibilitat per entrenar, per preparar-se físicament, no com nosaltres, que tenim tres entrenos, i aquests tres entrenos molta gent a vegades no pot anar per temes laborals, per temes d'estudis, que és el més normal del món.
Sí, sí. Tot i que sabem també, Xavi, que les rutines també han canviat una miqueta, no?, en quant a l'equip, no?, manera d'entrenar, potser alimentació, aquestes cosetes que també ajuden a l'equip a ser, entre cometes, una miqueta més professional.
Sí, al principi de temporada ens van portar, es va introduir a l'equip un nutricionista i un preparador físic, que és l'ISAT. I a partir d'allà ens van comentar la forma que s'entrenaria aquest any, que serien tres entrenos a la setmana, i els primers 45 primers minuts serien gimnàs i exercici físic. Al final això s'acaba notant, perquè com a vegades ho comentem amb els companys, que físicament no ens notem inferiors als rivals, i fins i tot a vegades ens notem millor, però, clar, al final de fer el joc i la forma de jugar, al final això sí que afecta. Però és un canvi que ha fet el club i un gran esforç, i que això ho valorem molt nosaltres, perquè nosaltres ens serveix tindrà un preparador físic i un nutricionista que ens vagin donant les directrius a seguir, que al final això a llarg termini tindrà el seu efecte.
I tant. I en definitiva, sou un planter molt jove. Ho deies fa uns moments, mitjana edat, 22-23 anys, clar, això vol dir que teniu equip per de cara al futur.
Exacte, sí, tu veus l'alineació i el més gran a vegades potser té 30 anys, però els altres no passen dels 23-27 com a molt.
Sí, sí, sí.
I al final és un equip molt jove, que al final necessita consolidació, seguir treballant tots junts, però clar, si seguim en aquest ritme i tot treballant tots junts, al final aquest equip tindrà molt de potencial.
Total, que us queden dos partits per tancar ja aquesta primera volta. Són dos partits durs, com ho són tots, òbviament, però ara teniu Andorra i acabareu i tancareu aquesta primera volta a Mallorca contra el Toro. Andorra, un rival duríssim, un rival que està a dalt, està lluitant per ser l'any que ve a l'elit del rugby espanyol. Complicat, però allà hi sereu.
Exacte, és un dels equips més tops de la Lliga. Crec que només ha perdut un partit i crec que ha sigut contra el Cau. A més, les temperatures que farà dissabte, que crec que la màxima són 0 graus,
sí,
no afavoreixen el partit, la veritat.
Ara t'ho anava a dir, passareu fred, eh?
Una mica. Però bueno, els jugadors anem amb ganes, al final és un desplaçament més, és una oportunitat per estar tots junts, per afrontar un pas més i veure en quina situació ens trobem a enfrontar-nos un dels, com has dit, un de l'elit del rugby en aquesta lliga. Uh-huh. Al final és un desafiament més que ens proposen i ahí anem, amb totes les ganes, i intentar treure els punts.
I acabo, Xavi, el repte, vaja, aquí no es pot enganyar ningú, el repte, òbviament, és intentar salvar-se, i bé, és evident que acabareu jugant la lligueta posterior per evitar el descens. Això és així.
Sí, sí, exacte, això ja ho teníem bastant, el cop que vam pujar ja teníem una mica al cap. Ho bo és que un cop comença la lliga posterior, els punts que s'han sumat durant la llarga lliga no compten, així que tots els, crec que són els 4 o 5 equips que quedem a la lliga posterior, comencem amb 0 punts, i això és un...
Sí, sí,
és un,
començarà una lliga nova, sí, sí.
Sí, és beneficiós per nosaltres, perquè al final hem tingut X mesos per aprendre com és aquesta lliga i ens enfrontem als 5 equips per mantenir-nos a la categoria. I allà ho donarem tot i segur que els resultats són molt més positius.
Perfecte, doncs ens quedem amb aquest darrer missatge. Xavi, gràcies per haver-te la nostra trucada, que vagi molt bé. I vaja, a Andorra, doncs, a intentar fer el que es pugui.
Moltes gràcies.
Gràcies. Les paraules del capità, un dels capitans de fet d'aquest Rugby Club Sitges, de Xavi Guerrero, a l'entorn de la situació de l'equip. Partit entre Andorra i Rugby Club Sitges demà a 6:15 de la tarda a l'Estadi Nacional d'Andorra la Vella. I un darrer apunt de rugby per destacar també que fins a 7 jugadors del Rugby Club Sitges han estat convocats amb la selecció catalana sub-16, que demà s'enfrontarà a la selecció de Madrid en partit de la segona jornada del campionat autonòmic. Els jugadors convocats han estat a Teo Vilar, Leo Guigini, Mateo Montero, Marc Dufru, Noel Damis, Màximo La Rosa i Víctor Ruiz. El Rugby Club Sitges i la Santboiana, també amb 7 jugadors, són els clubs que més jugadors aporten a la catalana. I posem per acabar futbol sala i gimnàstica rítmica a la Lliga de Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala amb el Club Futbol Sala Sitges, que juga diumenge a 2:15 PM aquí a Pinsbens contra el Futbol Sala Vilanova B. I avui l'equip juvenil del Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, que viatja fins a Castelló, seu del Campionat d'Espanya Base. Les noies de l'equip juvenil, sota la direcció de l'entrenadora Carlota Pagès, faran la seva actuació demà dissabte a partir de 2:15 PM. 11:33 ara mateix, deixem la prèvia i anem ja cap a la tertúlia.